Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, dos temes entraran al programa d'avui d'Església Viva. Per una banda, la celebració del dia del seminari el diumenge de la setmana que ve, dia 17. I per l'altra, el fet que aquest dilluns s'obre el termini per inscriure els nostres fills a la classe de religió per al proper curs escolar. Benvinguts, comencem com sempre, escoltant el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. El proper diumenge és el dia del seminari. Per això aquest diumenge la meva reflexió és aquesta. Sóc aquí, dia del seminari. Recordo com si fos ara el dia de la meva ordenació de capellà a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Quan et criden pel teu nom, respons, sóc aquí. És a dir, hi estic disposat. Després es canten les llargues lletanies dels sants mentre estàs estirat a terra. En aquell moment passa tota velocitat la teva vida, fins a aquell moment, en la teva memòria, i t'adones que has dit, sóc aquí, perquè en molts altres moments has dit també, sóc aquí. També perquè t'adones que moltes altres persones t'han ajudat a dir aquest sóc aquí, a fer-te disponible a la crida de l'Església per identificar-te amb Jesucrist, sacerdot, pastor i guia, per mitjà de la imposició de les mans i la pregària del bisbe successor dels apòstols. Avui, un grup de 100 nois també s'està preparant en el nostre seminari per dir «Sóc aquí». Per això ells, durant el procés de formació, també han de dir sovint aquest «Sóc aquí» en relació a la seva vida espiritual, a la seva formació acadèmica i teològica, a la seva col·laboració pastoral a les parròquies i altres instàncies pastorals, al mestratge del bisbe i dels formadors, a la convivència entre ells i amb els preveres amb els quals formaran un únic presbiteri, sempre atents a reconèixer les necessitats de les persones i a compartir els goigs i les alegries. Però alhora necessiten que els encoratgem, els sostinguem i els ajudem a dir «Sóc aquí cada dia», preparant-se per al definitiu. Ens cal fer-ho amb la pregària, la valoració del ministeri presbiteral, l'acolliment, si en tenim ocasió, i la col·laboració econòmica amb les despeses del seminari. La majoria d'aquests joves no poden treballar perquè s'han de dedicar a l'estudi i a la formació, però els recursos personals i familiars són insuficients i necessiten l'ajuda de tota la diòcesi. He pensat també en tantes persones que em varen ajudar a dir sí, i a preparar-me per estar disponible per l'ordenació. Desitjo que els joves d'ara trobin també aquestes persones que sou vosaltres. El primer que em va fer la pregunta fou un venerable capellà quan jo era escolar major. Per què no et fas capellà? Jo li vaig dir que no, perquè m'agradaven les nenes i em feia por marxar del poble. Mossèn Elies feia el sort i em deia que quan fos capellà em regalaria una mobilet, que era una moto amb motor petit. Abans, però, vaig aprendre a resar a casa, a l'església, a l'escola, i feia d'escolar ajudant el mossèn durant la missa, malgrat que no en tenia quasi res del llatí. Fou un altre mossèn, que morí molt jove d'accident de moto, que em va portar al seminari. El dia del seu enterrament em vaig comprometre a recollir la seva torxa. Si no es proposa el projecte del ministeri als joves, difícilment potser se'ls acudirà a pensar-hi. No fem cas de la primera resposta de refús. És normal. Cal ajudar a fer-se la pregunta moltes vegades. Per què no capellà? Per què no capellà? Mossens, pares, catequistes, no dimitiu d'aquesta responsabilitat. Sovint encoratgem els joves perquè facin algunes carreres, però poques vegades, siguem sincers, els proposem la possibilitat de ser capellans. Potser dubtem que aquesta opció els faci feliços, que hi puguin realitzar la seva vida. Més aviat pensem que es trobaran en dificultats, que no seran ben acceptats per la societat, que no podran formar una família, que no podran estimar, que el seu treball no serà eficaç. Cal dir que és tot el contrari. Podran estimar més que ningú i a tothom. Tindran moltes i moltes famílies. Seran del tot necessaris i estimats, malgrat que no se'ls hi digui fins al dia que els traslladen del lloc o que moren. Però sobretot, seran feliços d'una manera que és molt difícil d'explicar, perquè faran present Jesucrist en la vida de molta gent. Només ell és la veritable alegria. Alhora, s'adonaran que la missió del capellà és insubstituïble per ajudar a forjar uns pobles, viles i ciutats fonamentats en la fraternitat, justícia i llibertat. També hi ha moments de creu, però aleshores tindran Jesús que els acompanya i enforteix, i també molts cirineus que els ajudaran a portar-la. Jove, vols ser capellà? Tu, que m'escoltes, vols ajudar que ho sigui? I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Aquí en el nostre programa també tenim en compte l'opinió i cada setmana tenim un col·laborador diferent. Aquesta setmana li toca la professora Dolors Puigdevall. Benvinguda, Dolors, en el punt de vista, tu mateixa.
Hola. Fa pocs dies vaig acabar de llegir un breu assaig de Pablo Dors que havia començat a fullejar a l'estiu. Sendino se muere. L'interès per acabar-lo és perquè havia conegut a Àfrica, tot i que no coneixia el seu cognom. Metgessa de professió a l'Hospital Universitari La Paz de Madrid, va viure un procés de càncer que va durar uns 9 anys. Pablo Dors, capellà i escriptor, que la va atendre en els seus últims mesos de vida, explica, a partir d'algunes anotacions de Sendino i del que ell va viure al seu costat, el que Sendino intentava transmetre i el que ella era i vivia. Profunda reflexió de la contraportada per convidar a entrar al llibre. He dedicat la meva vida a ajudar els altres, però no he pogut marxar d'aquest món sense deixar-me ajudar per ells. Deixar-se ajudar suposa un nivell espiritual molt superior al del simple ajudar. Perquè si ajudar els altres és bo, millor és ser ocasió perquè els altres ens ajudin. Sí, el més difícil d'aquest món és aprendre a ser necessitat.
El diumenge de la setmana que ve l'Església celebra el dia del seminari sota el lema «Sé de qui m'he fiat». Amb nosaltres, avui, mossèn Jordi Font, que és el delegat de la pastoral vocacional del Bisbat de Girona. Benvingut, mossèn Jordi, què tal?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, mossèn Jordi, per què serveix aquesta jornada que l'Església celebra el diumenge de la setmana que ve, dia 17? Per què serveix?
Mira, serveix per tres coses. Una, per, jo diria, per sensibilitzar la comunitat cristiana de la necessitat que necessitem capellans. Ministres ordenats. La segona cosa és perquè la gent pregui, i per tant vol dir que és una jornada en què preguem, i tercera cosa, que també amb la col·lecta doncs, se sosté els seminaristes i el seminari amb totes les accions i activitats que fa.
Actualment crec que hi ha 8 seminaristes, no?
Sí, cert.
Qui són aquests 8 seminaristes a la diòcesi de Girona?
Mira, anem per dalt, començant per els que estan a punt d'acabar. Hi ha en Pere Narbon, que està fent 5è, li queda mig curs l'any que ve, de teologia, i ho fa la Gregoriana de Roma. Després, a sota, tenim un parell que combinen el treball, encara el treball professional, amb el seminari, i que també estan amb poques assignatures per acabar, o menys, el que podríem dir la diplomatura. I llavors ja tenim els seminaristes que segueixen, podríem dir, l'experiència des d'un seminari, en aquest cas el Seminari Interdiocesà de Catalunya, que està a Barcelona, i aquests, un està a tercer i dos estan a segon. I, per últim, tenim un seminarista que, amb un conveni que vam fer fa 2 anys o 3 amb un seminari de Colòmbia, la CEJA, aquest seminarista també està fent quart de teologia allà, i que l'any que ve, si Déu plou, doncs acabaria el 5è equip per, podríem dir, per aclimatar-se, per habituar-se i per veure realment aquesta cultura nostra i aquesta zona de la fe, aquesta zona, diguem-ne, del cristianisme, doncs s'adequa també amb el que ell esperava, no?
I d'introductori, aquí a Girona n'hi ha un, no?
Sí, per cert, sí que me'n descuidava aquest, el 8è, que és en Jonathan, que de fet ha fet introductori acompanyant una mica el batxillerat que porta fent 2 anys a les Badrunes d'aquí a Girona. Però aquest viu al seminari durant la setmana, però va a classe com un alumne, diguem-ne, de la seva edat, i, a més, els vespres, uns dies a la setmana, va fent curs introductori, que vol dir que va introduint-se una mica a les matèries que haurà d'estudiar d'aquí un temps a Barcelona, i, a més, per acabar de discernir la seva vocació.
Perquè, esclar, aquí la carrera de capellà és com la qui fa una altra carrera qualsevol, no?, universitària. Vull dir que quan acaba el batxiller demana entrar al seminari.
Sí.
Com aquell qui entra a l'universitat.
Es demana selectivitat, per tant, també passa que aquí no hi ha números, no hi ha nota aquella més baixa, però passes amb un 5 ja n'hi ha prou, però alerta que després depèn. Si el que està a Roma demana un nivell alt, no? I els que estan a Barcelona també. Estic, en principi, tampoc és una cosa que hem de fer rebaixa en els estudis. Però sí que és veritat que és una carrera de 5 anys en el qual, quan surtes amb el que en diem el màster, avui dia, seguint el Pla Bolònia, no? I, per tant, hauran de fer una prova, i després, qui vol continuar, ha de fer 2 anys de llicenciatura, però no és obligatori la llicenciatura.
Sí, són 7 anys, imagina's. Més el doctorat pot arribar a 9 anys, si volen.
Sí.
Per tant, mossèn Jordi, perdoni la broma, no n'hi ha prou en tenir bona fe.
No. La fe és la base. Sense això no es pot construir el que ve després. Però també s'ha de ser una fe que es pugui raonar. Cosa que Benet XVI, el nostre papa emèrit, ho ha dit diverses vegades, no? Fe i raó. Una necessita de l'altra per poder tenir un discurs coherent amb el món i també coherent amb l'escriptura i amb la dada de fe. És a dir, per tant, una persona ha d'estar ben formada per poder dialogar amb la gent d'avui.
I què estudien, mossèn Jordi? O sigui, tots aquests anys que estan a la Facultat de Teologia de Barcelona, què és el que estudien, a part de teologia?
Mira, els 2 primers anys tenen un fort accent filosòfic. Hi ha petites matèries introductòries de teologia de Bíblia, però en principi la filosofia és la base. És el que permet després, a partir d'un pensament, poder fer teologia. Per tant, necessites unes bases que permetin poder raonar, poder, en certa manera, donar raó també de la fe. I a partir d'aquí hi ha 3 grans blocs, o 4. La teologia, amb tots els tractats que pot haver-hi, cristologia, teologia fonamental, mariologia, eclesiologia, El gran bloc bíblic, que veus, en certa manera, tota l'escriptura per, també per això, ho diríem, per gènere literari o per tipus de llibres, i llavors hi ha un gran bloc que hi ha la moral, la litúrgia, com també hi ha les ciències de la, avui dia les ciències de la societat, no? També altres, com podria ser psicologia, sociologia,
Molt bé. Mossèn Jordi, vostè ha dit que tenim 8 seminaristes, quan tindrem capellà nou?
Si tot va bé, hem d'esperar el curs que ve. El curs que ve pot haver-hi algú que se l'ordeni de diaca. I, per tant, vol dir que encara haurà d'esperar o mig any, o depèn d'això de les edats que vegi el senyor bisbe, doncs pot ser al cap de poc temps o una mica més, s'ordena de capellà.
D'aquests 8, quants són no autòctons?
Jo diria la meitat.
La meitat.
La meitat, sí.
I l'altra meitat?
L'altra meitat són perquè tenen quasi residència aquí o perquè són natius d'aquí.
I aquests no autòctons d'on són?
Els no autòctons.
Sí, aquests 4.
Tenim un de Hondures, 2 de Colòmbia i llavors 2 d'Àfrica. Un de Nigèria i l'altre de Guinea Equatorial.
S'estan climatitzant bé aquí?
Sí. Climatitzant? Sí. Home, cadascú necessita el seu procés i el seu temps, perquè hi ha gent que, sigui perquè venen d'una cultura més, podríem dir, que no, la llengua costa més de passar, perquè doncs, les arrels culturals originàries del país doncs, no venien d'una situació... El de Guinea Equatorial, per exemple, com que l'espanyol ja és una llengua que és la que, podríem dir, l'oficial, l'imperial, sí. Doncs aquest ha tingut molta més facilitat. En canvi, l'altre, de Guinea, doncs, li costa una miqueta més, no?
Som terra de missió, doncs, eh?
Sí, ja sí, 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 sí.
De diaques, en aquests moments, n'hi han 7, no? Bé, que es preparen per ser diaques permanents, n'hi han 7 ara, no?
Sí.
I de diaques permanents també n'hi ha 7.
Per tant, sí, sí.
Aviat tindrem 14 diaques permanents.
Sí.
És aquest el futur de l'Església, mossèn Jordi?
No.
A la falta de capellans, o és un altre ministeri que no té res a veure?
Ah, això mateix, ho dius molt bé. Jo em sembla que el que és important aquí és que cadascú trobi el seu lloc dintre d'aquest conjunt eclesial on hi ha diverses vocacions i que un pot ser laic i tenir una funció en aquest moment doncs, de portar l'economia d'una parròquia o d'una zona pastoral o de portar com a responsabilitat tota la catequesi d'una zona i al costat d'ell pot haver-hi ministeris ordenats, sigui de diaca permanent o sigui de ministeri de capellà de prevere.
Quan tindrem doncs, aquests nous diaques permanents, aquests 7, ja que puguin...
També ve bastant escalonat això, perquè aquí juga una altra cosa que no és només els estudis, que també pesa molt, i per tant és veritat que han de fer almenys els 3 anys de diplomatura a l'Institut de Ciències Religioses, com també la família. És a dir, com que els que s'estan preparant ara, alguns tenen unes edats bastant joves i porten 5 o 6 anys de matrimoni o 7, i que les criatures que tenen també són joves, en certa manera també el diàleg amb la muller i a nivell de família també s'ha de veure realment quin és el moment que aquella persona podrà dedicar més temps al ministeri ordenat i, per tant, que la família no se'n ressentirà. I això, cada cas és cada cas.
Molt bé. Mossèn Jordi Font, doncs, el diumenge de la setmana que ve és el dia del seminari sota el lema Ser d'aquí m'he fiat. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Que vagi bé.
A vosaltres.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
De l'11 al 22 de març s'obre el termini perquè els pares inscriguin els seus fills a la classe de religió. En parlem tot seguit amb Pere Micaló, que és el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona. Benvingut, Pere. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bé, el nostre bisbe francès, que escrivia la setmana passada en la seva carta, el titular era «Per què serveix la classe de reli?» i ens donava tot un seguit de pautes. Per què serveix la classe de reli, Pere?
Bé, tal com deia el senyor bisbe en l'article que va publicar en el full parroquial, la classe de religió és forma un conjunt de continguts escolars que ens ajuden en diversos àmbits de l'educació de la persona. Ja no parlo de lo més evident, que són aquests valors, aquestes virtuts, doncs, que es transmeten a través de la classe de religió i d'altres matèries, evidentment, també, sinó que potser posaria l'èmfasi, com també deia el senyor bisbe, que la classe de religió és una matèria instrumental. Què vol dir una matèria instrumental? Vol dir una matèria que ens serveix per assolir-ne d'altres del coneixement doncs, que és necessari per anar per la vida, per dir-ho així d'una manera molt col·loquial. La interpretació doncs, de la nostra cultura, de la nostra societat, de la nostra història, que ens ensenya d'on venim, qui som, on va tirant la nostra societat, a través de l'art, la història, la filosofia, la literatura. O sigui, tots aquests camps del saber doncs, es recolzen sovint en termes, en conceptes, en la història del nostre país configurada a través de la religió, també.
Quants alumnes fan religió actualment a la diòcesi de Girona?
Mira, actualment a la diòcesi de Girona el nombre total d'alumnes que fan religió en aquest moment són 36.113.
ha augmentat el nombre en comparació a altres anys? L'altre any, per exemple, l'any passat?
Si mirem els percentatges, diríem que es mantenen més o menys els percentatges d'altres anys, que vol dir que un de cada tres alumnes inscrits en el sistema del sistema educatiu doncs fa classe de religió. Per tant, en números absoluts potser ha baixat, però també ha baixat en números absoluts el nombre d'alumnes general inscrits en els centres.
Clar, aquí, com sempre, la religió, la classe de religió xoca amb les altres assignatures alternatives que possiblement siguin més cridaneres o agradin més o siguin possiblement, entre cometes, més necessàries pels pares. Amb què lluita la classe de religió?
Mira, la classe de religió legalment hauria de lluitar amb una altra matèria, no m'agrada la paraula lluitar, però per dir-ho així, els alumnes haurien de fer o religió o uns altres estudis alternatius amb continguts complementaris de religió. Aquesta seria l'alternativa, diríem, legal. Hi ha unes alternatives que no són il·legals, però sí que són deslleials en la classe de religió, que serien totes aquestes assignatures, tots aquests continguts que s'impartirien a través de àrees molt lúdiques. Podria ser, doncs, hi ha algun institut que s'ha muntat un curs de vela, doncs, com a alternatiu a la classe de religió, uns altres fan un curs de natura. No és il·legal en aquest sentit, o fan esbarjo directament, o estudi. No és il·legal, però és deslleial. I l'altre, que és il·legal, i això també alguns centres doncs, ho fan, doncs, seria fer, mentre uns fan religió, els altres fan reforç de llengua, de matemàtiques, d'anglès, o el que sigui. Això sí que seria il·legal.
Aleshores, quan noteu aquestes incidències, què feu?
Bé, primer, la incidència habitualment ens arriba a través del professor de religió, nosaltres en parlem amb ell i consensuem el que es pot fer. Normalment, parlant amb els centres, doncs, se sol resoldre la qüestió, no cal anar més enllà. Quan parlant amb el centre doncs, no acabem de resoldre-ho, doncs parlem nosaltres, des de la delegació diocesana, amb els directors o amb els caps d'estudis, a veure si podem doncs, intentar reconduir la situació. Si, tot i això, doncs, no es pot, després acudim qui ha d'arbitrar això i qui té la responsabilitat, que és el Departament d'Ensenyament a través de la inspecció. Però en pocs casos arribem a la inspecció. Normalment, doncs, ajudem a arribar-hi.
Quin és el nombre de professors actualment de religió?
Bé, el nombre de professors de religió proposats en aquest moment hauríem de distingir a primària i a secundària. Tenim en aquest moment 104 professors proposats a infantil i primària i 53 proposats a secundària i batxillerat.
I el perfil de professor de religió quin és? És un perfil jove, gran?
Sí, mira, normalment, o sigui, és diferent a infantil i primària de secundària. Infantil i primària són professors, evidentment, faig un previ de dir que tots són professors titulats, amb la titulació escaient. Infantil i primària solen ser persones que surten de magisteri i que sovint és la primera feina que tenen. A secundària solen ser un perfil de professors que han passat per la universitat, per l'Institut de Ciències Religioses i tenen doncs, molt afany uns i altres, doncs, de formació. Potser aquest seria el perfil més escrient de professor de religió. Professor relativament jove i que amb capacitat de formació.
Gràcies, Pere Micló. Recordem que aquest dilluns comença el termini fins al 22 de març perquè els pares inscrivim els nostres fills a la classe de religió per al curs que ve. Hem parlat amb Pere Micló, delegat episcopal d'ensenyament del Bisbat de Girona. Sort, Pere.
Moltes gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 10, jornada formativa de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, a 9:45 del matí al casal Bisbe Cartanyà. Conferència de Lourdes Ventura, que és pedagoga, parlarà d'una trobada amb l'altra des de la intel·ligència emocional i social. segueix amb èxit el Via Crucis a les Creus a Girona. Surten a 4:45 de la tarda des de la plaça dels Apòstols de la Catedral de Girona. En cas de mal temps, es fa a 4:45 de la tarda a la Basílica de Sant Fèlix de Girona. També aquest diumenge a l'Església Parroquial de Verges a les 6 de la tarda, pregària de vespres en predicació. I a la Basílica de Sant Fèlix de Girona, un cop acabada la missa de 6:45 de la tarda, exposició del Santíssim i pregària de vespres. Aquest proper dilluns, dia 11, conferència sobre Síria, l'actualitat del conflicte, a 9:15 del vespre a l'Església del Mercadal de Girona. Dimecres que ve, dia 13, 22a trobada diocesana de vida creixent a Roses, d'entre altres activitats a les 12, assemblea i després missa presidida pel bisbe emèrit Monsenyor Carles Soler i Perdigó a l'església parroquial. Després, dinar de germanor. Més informació amb en Pere Canaleta, que té el telèfon 677-868-671. Repeteixo, 677-868-671. Dijous que ve, dia 14, vetlla de pregària a l'estil de TZ a 9:15 del vespre a la parròquia del Bon Pastor de Figueres. I divendres, dia 15, un cop més, encesa solidària a les escales de la catedral a les 8 del vespre. Organitza el Col·legi La Salle i l'ONG Proide. Els diners es destinen a les escoles diocesanes de la regió de les Sabanes del Togo. Cada llentió costa 2 €. Recordem, aquesta encesa a les 8 del vespre a les escales de la catedral divendres que ve, dia 15. I dissabte, dia 16, sessió formativa familiar de 10:00 al casal Bisbe Cartanyà de Girona. Dinamitzarà Joan Maria Bobet, que és psicòleg i que parlarà sobre el decàleg per millorar l'educació dels fills en l'àmbit familiar. Amb aquesta sintonia donem pas a mossèn Joan Baborés, que és rector de la Basílica de Sant Fèlix de Girona, que ens porta durant aquest temps de Quaresma i Pasqua el significat dels evangelis. I aquest diumenge, mossèn Joan, és diumenge Laetare, que ara vostè ens ho explicarà, que fins i tot crec que hi ha un privilegi, que és que el color de la casulla és diferent, eh? És color salmó.
Bé, es pot posar una casulla menys morada, i per això el color rosat aquest, o salmó que dius tu, doncs és una manera de recordar-nos una cosa molt normal en el camí. Doncs es fem camí, si anem a dalt d'una muntanya, hi ha un moment que fem una parada, i hi ha una font, i ens hi trobem bé, i reposem, i ja estem mig contents perquè ja hem fet mig camí, allò del got, mig got, i mig ple i mig buit, no? Doncs això, ja tenim mig camí fet, i per això Laetare, que vol dir alegre't, eh? Alegre't, Jerusalem, és el cant d'entrada de la missa, no? Doncs alegre't, perquè ja has arribat a mig camí, i vol dir que el terme és més a prop, i per tant la possibilitat d'arribar al cim és més real. I això és la Quaresma, en definitiva, un camí. I avui l'Evangeli, precisament, és un evangeli d'aquells que ens deixa absolutament, això, relaxats, podríem dir, també inquiets, perquè, és clar, ens obliga. És l'Evangeli del fill pròdig, del retorn d'aquell fill que fuig de la casa del pare, s'ho malgasta tot, i és rebut quan reconsidera la seva posició i torna. Aniré a trobar el meu pare i li diré, pare, he pecat. Pare, he pecat, és el que hem de dir. I a mig camí, doncs, quan sents, alegreu-vos i feu festa, aquest fill meu era mort i ha tornat viu. Ha pecat, sí, però és igual, ara ja està, ja és a casa, no? Doncs és això, el retorn, el perdó, la reconciliació. És clar que també hi ha la figura del germà gran, que també pot retratar algú de nosaltres, i fins i tot segurament a tots una mica, no? L'enveja d'aquell, perquè aquell que ho ha fet tot malament, ara resulta que el porten bé, i jo que he estat sempre fidel. Oi, i qui s'ho creu que ha estat sempre fidel? És aquí, veieu, també aquest també necessita a ser reconduït pel pare. Recorda que aquest fill meu era mort i l'hem recuperat viu. Per tant, cal fer festa. Alegreu-vos, feu festa, que el regne de Déu és ben a prop.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.